Estàs escoltant Penedès en xarxa. Aquest mestral m'està tornant boig. Sisplau, apaga'm el llum. No vull pas ningú que em vegi aquí agonitzant. Què se n'ha fet de tots els amics? Crec que sóc l'únic que aguanta viu. Tots han acabat pagant un preu massa gran per intentar ser feliç. I ara el destí truca a la porta. Nena, la mort em ve a buscar. Sisplau, agafa'm ben fort. No em deixis amb ella sola.
Els Pets obren avui aquesta trobada setmanal amb l'equip de Vinzeum. Ens acompanyen a l'estudi de Ràdio Vilafranca el Jordi Ferrer, conservador del museu i coordinador de la mostra 129 vides de quan la Pesta Negra arriba a Vilafranca, que s'inaugura divendres. Jordi, bon dia.
Hola, bon dia.
I acompanyant el Jordi, el comissari d'aquesta exposició, l'Àlex Rebolló. Benvingut.
Hola, gràcies, benvingut.
I al Jordi Ferrer li ha passat l'encàrrec a l'Àlex de triar la cançó i d'explicar per què avui que parlem d'aquestes 129 vides escolls Els Pets.
Escollo Els Pets i escollo una cançó del 94, que és aquella dècada en la que jo vaig néixer, i a més doncs, jo que vinc de les comarques tarragonines, doncs Els Pets també acaben sent un referent, no? I perquè parla de mort, no? I parla de on són els amics, on ha marxat la gent. Que la mort el ve a buscar, i el destí, i l'exposició també parla d'això, no? Hem volgut remarcar, efectivament, que l'important són les vides, i per això són 129 vides, però gràcies per poder parlar d'aquestes 129 vides, no? Vam haver de trobar doncs les evidències de les 129 morts.
Aquests 129 esquelets o restes...
Exacte, és totes aquestes restes emergides en el jaciment de Calpa i Figues a partir doncs de l'estiu del 2018, quan s'inicia doncs la demolició d'aquest edifici per proseguir amb la construcció del nou Vinzeum. Doncs evidentment tocava fer doncs aquestes excavacions arqueològiques, i donat el context estàvem doncs molt propers al temple de Santa Maria, al Palau Reial, evidentment s'esperaven, no?, restes arqueològiques, i restes arqueològiques d'època medieval. Però el que no s'esperaven era trobar 80 tombes amb 129 persones a dins d'aquestes tombes, i sobretot moltes preguntes per resoldre, no?, com qui eren, per què estaven allà, de què van morir, no? I tot això doncs és el procés que després, des de la vessant arqueològica, però també antropològica, genètica i demés, s'ha anat estudiant, i que nosaltres ara el que fem és presentar-ho a la ciutadania, que ja s'ha anat fent, i ja s'ha anat explicant abans, perquè des del minut 1 el Vinzeum ha fet tota aquesta feina pedagògica d'explicar què estava passant, però d'aquesta manera ara ho fem amb aquest format doncs expositiu.
Jordi, tornem a aquell estiu del 2018... quan té lloc aquesta troballa, quan apareix aquesta necròpolis amb aquestes tombes, amb aquests cossos. Recordes com va anar?
Sí.
Era un dia normal de prospecció?
Era un dia d'estiu, no. era un dia normal, bueno, sí. Bueno,
o el dia abans quan intuïeu que... Saps?
Una excavació urbana mai és normal. Vull dir, sempre és molt complicada, és molt complexa, no? I, bueno, clar, tampoc va ser de cop que van trobar les 80 tombes, sinó que de mica en mica, primer en van sortir unes, després en va sortir una altra, dir, carai, aquí com és que n'hi ha una, com és que n'hi ha una altra al costat, i això és a base dels dies, no és allò de cop i volta que te les trobes, sinó que de mica en mica vas veient que tantes tombes ordenades d'aquella manera ja comences a sospitar coses, no? Però és una cosa puntualment, vull dir, paulatinament, no? Fins al final, fins que van trobar ja la U54, la UF54.
Es diu així?
La unitat funerària 54, que és... Val. On van sortir doncs la fossa comú, d'alguna manera, per dir-ho d'alguna manera, la col·lectiva de 28 individus, clar. tampoc van sortir els 28 de cop, sinó que anaves desenterrant, anaven sortint a sota, va? I a sota encara més, i a sota encara més.
En bueno, diferents dies.
En diferents dies, clar, bueno, i mesos.
Mesos, en total.
Sí, sí, perquè, clar, has d'identificar cada os de cada... Si ens trobéssim tots sencers, enganxadets, doncs és molt fàcil, però quan trobes els ossos que estan desenganxats entre si, doncs, i estan un sobre l'altre, sense terra gairebé que els separi, doncs has de tenir molt clar, els antropòlegs han de saber molt clar quin nos és de cadascú.
Clar, just aquesta setmana que hem conegut la troballa d'aquests personatges de la noblesa catalana a
Genial.
Santes Creus, no ens hem d'imaginar pas el mateix. Aquí no hi ha sarcòfags perquè no són nobles, ni escuts per identificar-los. És molt diferent.
És molt diferent, però té trets comuns, no? Per exemple, en el cas de Santes Creus, que per casualitats de la vida he conegut molt bé, perquè també hi era, en el moment que van obrir alguns d'aquests sarcòfags, per un altre tema de feina, també el que, en bona part, no hi havia res més, és a dir, tota la part orgànica, és a dir, el ritu cristià, s'enterra sense aixovar majoritàriament, no? Per tant, entendre que trobaríem joies, que trobaríem doncs, vestits o de més, això és complicat, sinó que al final és un sudari, normalment, que al ser material orgànic, bueno, això ens ho explicarà millor el Jordi, no? Però vull dir que al ser material orgànic al final acaba desapareixent, no? I en el cas de Vilafranca era el mateix, no? Però sí que hi havia unes evidències de que havien estat ben col·locadets, no? Que vull dir que no havien estat abocats o que no havien... les tombes estaven relativament ben disposades, vull dir que sí que podia haver-hi una urgència per enterrar aquestes persones, i per això es tria un lloc aparentment no ortodox per fer-ho, però no hi havia tanta urgència, o no va ser tan gran la mortalitat i tan de cop com per haver-ho de fer en una fossa comuna o llançar-los no, en un context bèl·lic, tirar-los de qualsevol manera, sinó de tenir dedicar el temps i el respecte que mereixien, no, a embolcallar-los amb el sudari i després doncs, enterrar-los correctament. Ho estic dient bé, Jordi?
Sí, sí, perfecte, perfecte. Sí, sí, clar, la diferència que hi ha... Bueno, jo crec que la troballa de Santes Creus és extraordinària, i la nostra també, i són extremadament complementàries, perquè pots fer tot un seguiment a partir de les evidències que ens deixen, tot un seguiment de com vivien uns i com vivien els altres, perquè a vegades també podem tenir una imatge de que, bueno, que hi havia molta diferència de la qualitat de vida d'uns i els altres. Bueno, fins a quin punt? Doncs ara ho podem saber. Falta molta feina per fer, però ho podem saber i ho sabem del cert, i tindrem una evidència, no? No és com si algú ens ho expliqués d'aquella època, que això no ho tindrem, doncs és el que s'acosta més a un testimoni totalment directe.
L'exposició es titula 129 vides, dèieu que es posa l'èmfasi en la vida, no en la mort, de quan la Pesta Negra va arribar a Vilafranca. Aquesta era una de les hipòtesis que hi va haver en el seu moment, que finalment es confirma, i com deia l'Àlex, és una de les moltes preguntes que es van generar, i a l'exposició, a partir d'aquest divendres, trobarem totes les respostes, algunes respostes que hi trobarem a l'exposició.
Bé, jo crec que com a mínim trobarem totes aquelles respostes que coneixem, no? És a dir, al final hi ha moltes altres coses, eh? Com deia el Jordi, la feina encara no s'ha acabat, encara hi ha camp, per investigar, encara hi vés a saber, no? Vull dir, al final la tecnologia, avui segurament hem arribat a conèixer unes coses que fa 15 anys eren imaginables, no? Arribar a conèixer a través doncs, de l'estudi dels ossos i de més, perquè la tecnologia avança, per tant, qui sap, si d'aquí uns anys pot haver-hi una relectura d'aquestes restes i ens aporta noves interpretacions, no? Però hem procurat que ningú quedi amb l'enigma. Hi ha alguns enigmes que són claríssims i que, per desgràcia, no els podrem arribar a resoldre mai, no? Que és qui eren aquestes persones, no? Perquè, evidentment, no es van enterrar amb el seu DNI ni amb el carnet de la biblioteca ni res per l'estil, no? Aleshores, és molt complicat, no? Arribar a posar noms i cognoms, no? En aquest cas, i aleshores... bueno, però pots arribar a pensar, no? Hi ha, per exemple, una unitat funerària on hi ha una dona de 30-50 anys, una nena de 5-6, no? I un nadó. Eren família, no? Eren mare i dos fills que van morir tots tres, no? En el mateix moment, no? O un altre que hi ha també doncs, dos canalletes, no? Eren germans. Clar, aquestes són preguntes que seria molt interessant, evidentment, doncs, de saber, perquè ens interessa aquesta part humana.
I l'ADN no ens ho diu?
Falten
recursos.
Clar, és que és falta recursos. Home, el que diu l'Àlex és totalment cert. Vull dir, de fet, sabem que van morir de la pesta perquè es va fer un estudi genètic. I la importància també d'aquest estudi genètic és de que és el segon lloc a Catalunya que s'ha pogut trobar aquest ADN, amb 7 individus. L'altre és Sant Justí Pastor, que es va fer una excavació, que també va sortir uns enterraments, es va fer i va donar un positiu. Per tant, bueno, ja tenim un positiu. I l'altra cosa és, com avança la tecnologia aplicada a l'arqueologia, és que és la primera vegada aquí a Calpaifigues on s'ha fet en un laboratori a Catalunya. El de Sant Justí Pastor es va fer a Suïssa, i aquest és la primera vegada que s'ha fet aquí, aplicant uns mètodes d'estudi, d'anàlisi d'ADN nous. Per tant, és això, contínuament estem avançant i abans no podies saber la dieta que tenien. O te la podies imaginar, però si tenia les dents gastades és que menjava molts rocs, no? Que la farina portava molta
Deducció.
Pedra dels molins, jo què sé.
Però
ara no, ara és per saber això. I clar, arribar a saber fins i tot si aquestes persones eren originàries d'aquí o venien d'altres llocs, d'altres països, d'altres zones, si venien de muntanya o venien de la platja o venien de les illes. O... Això també es pot arribar a saber. Depèn de l'estat de conservació de l'ADN, però amb els anàlisis ara es pot fer. Però, esclar, necessita els recursos i un projecte per continuar tota aquesta feina.
Aquests cossos, aquests 129 cossos, entenc que es guardaran amb cura per sí. Si més endavant la tecnologia o nous recursos permeten continuar investigant.
Sí, sí, això, bueno, com tot, tant aquests com qualsevol altre que element arqueològic que surti a excavació, els museus servint per això, per conservar aquests testimonis perquè es puguin estudiar i reestudiar i tornar a reestudiar quantes vegades faci falta. Ara que últimament sembla que es posi en dubte la feina dels museus en l'estudi i la conservació de restes arqueològiques, crec que és important exposicions com aquestes o que posa en valor el treball que es fa des del punt de interdisciplinar, no només dels arqueòlegs. I també la feina del museu és de conservar. És que moltes vegades, saps què? Hi ha molta gent que li fa nosa a l'arqueologia perquè és un material complicat. Perquè quan vas traient coses, van sortint materials i van omplint molt d'espai. I l'espai tampoc és que els museus catalans estiguem sobrats massa d'espai. En el qual és un element que, bueno...
Potser no cal.
Bueno, comença a fer-se veure que, com si, que és un problema. Doncs amb els problemes hi hem de buscar solucions, no treure'ns-los de sobre.
Divendres s'inaugura l'exposició. Fem una mica de tour virtual, que hi trobarem?
Doncs hi trobarem precisament això, doncs, per una banda, les dues vessants que emergeixen d'aquest jaciment, que és evidentment la part de totes aquestes restes humanes, on mirarem d'exposar exactament què hi ha, no?, amb totes aquestes evidències i tots aquests estudis que s'han fet, sobretot antropològicament, per veure, doncs, aproximar-nos al màxim possible a aquesta gent. No? És a dir, eren molt alts, eren molt baixets, allò que deia la dieta, caminaven molt, caminaven poc... Tenien lesions derivades de la feina de braços o no, doncs aproximar-nos al màxim a aquest perfil més humà d'aquestes restes, veure també tota aquesta feina que s'ha fet en tots els àmbits, com deia ara el Jordi, multidisciplinar, doncs des dels arqueòlegs, però també les genetistes, les antropòlogues, des del mateix museu, tot aquest equip que ha treballat, al final, doncs, com dèiem, és una posada en valor de tota aquesta feina i també de tota aquella part més urbana, de veure com aquest espai concret de Vilafranca ha anat canviant al llarg dels segles gràcies a tot el coneixement que sabem de les estructures que han sorgit.
I això ho farem bàsicament amb foto i text, aquest descobriment?
No, això ho farem a través d'elements museogràfics, també
alguns
interactius.
És que el Jordi ens va avançar fa uns dies que només hi hauria una d'aquestes vides present, un d'aquests cossos.
Sí, evidentment, precisament lligat amb el que comentava, tenim doncs aquesta tendència que ja fa anys, que està sobre la taula, sobre l'exhibició de les restes humanes en els contextos dels museus, no? I en aquest cas, les 129 vides hi són presents, allà, i totes tenen el seu espai concret, això no, que ningú en tingui dubte, però sí que només hi haurà un d'aquests individus per poder mostrar, i justificadament, per poder mostrar com es treballa a l'hora d'analitzar, doncs, en aquest cas, doncs, les restes òssies d'una persona i poder establir, doncs, el que es deia, doncs, des de la dieta, a la feina, a l'alçada, no sé, aspectes de la seva vida quotidiana, no?, o de la seva complexitat, no?, de la seva estructura física.
Està pensada per tots els públics?
En principi, sí, està pensada per tots els públics i, a més, doncs, des del Vinceu s'està fent una feina fantàstica d'adaptació d'aquesta exposició a nivell pedagògic i, per tant, doncs, jo crec que també a nivell escolar i familiar, doncs, no només, perquè al final no només l'exposició és el que hi ha a la sala, sinó que l'exposició és tot el que se'n derivarà al llarg de l'any que estarà oberta, no?, amb totes les activitats i totes les propostes que giraran al seu voltant. Per tant, jo crec que tothom, en un o altre moment, hi tindrà cabuda.
Animeu-nos a visitar l'exposició, perquè estic pensant en els oients que diran: ostres, hem d'anar a veure una exposició sobre morts, sobre aquests 129 morts, tot i que l'heu titulada 129 vides, o ens faran llegir molt. Rebateu aquests arguments.
No, al final, és a dir, evidentment, és una exposició sobre aquests 129 morts, però al final és una exposició sobre aquests 129 vilafranquins i vilafranquines de fa 500 anys que van patir una pandèmia, com nosaltres hem patit fa relativament molt poc temps, no? I que, per tant, amb moltes coses ens podem sentir plenament identificats. I, per tant, jo crec que hi ha un motiu per, com a mínim, fer-los aquest homenatge a aquesta gent que van patir com nosaltres patim i entendre que, al final, per molt que la història passin els segles, hi ha problemàtiques que són molt semblants i que nosaltres tampoc no som tan diferents.
Bueno, i a més, el que deia l'Àlex, d'activitats n'hi ha de tots els colors. Hi ha dues activitats per escoles, que són força interessants. La Laia fa una feina molt, molt interessant, a més, ajudada per un equip d'assessors bastant expert, diguem-ne, en l'època medieval.
Pensat tant per ESO com per primària, no?
Sí, 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 ESO i primària. I després també totes les activitats ja dirigides a diferents tipus de públics, des de cates de vins o conferències, sempre amb gent que del màxim rigor, no? Tindrem a la Coral Quadrada Major, que és professora d'Història Medieval de la Universitat Rovira i Virgili, i és experta precisament en història medieval i sobretot en l'aspecte de l'època de la Peste Negra, per exemple, com a exemple. Després també tindrem un tast de cellers amb patrimonis medievals. Tindrem la visita del comissari amb l'Àlex aquí present i jo fent de partner, també.
Apunteu el 24 de març,
24
un
de
diumenge.
Març. Exacte. I una proposta escènica, també, que tindrem també una altra conferència sobre la imatge de la mort en l'art medieval, també a càrrec de Pere Bassaran, que és professor titular d'Història de l'Art Medieval de la Universitat de Barcelona, i un tast de vins de vitis catalana, de raïms també, de varietats medievals. Tot això, segurament sortiran més coses, perquè no sé què passa, no ens sabem estar quiets, però i l'exposició en si, doncs, jo crec que pot satisfer la curiositat de moltes persones, de com es pot... Perquè moltes vegades els arqueòlegs ens diuen: tot això que dieu, us inventeu, oi? Això és veieu una cosa i us ho inventeu.
Sí?
Ui, mare de Déu, això és molt habitual. Doncs aquí es podrà veure com arribem a aquestes conclusions. Evidentment, hi ha moltes coses per saber. No tota la informació que es pot treure d'aquests morts o que se n'ha tret d'aquests morts estarà a l'exposició. Hi haurà un destil·lat, evidentment, si hem de començar. Si escrivíssim als mòduls tota la informació que se n'ha tret, no, la gent li agafaria una taquicàrdia. Per tant, l'Àlex el que ha fet és sintetitzar, destil·lar aquesta informació perquè arribi ràpid i punxi una mica més, satisfaci curiositat, però que també punxi a saber-ne més. I saber-ne més, doncs, i això, per això estem al museu, per explicar més.
Presenteu-nos alguna d'aquestes vides. Obrim una mica gana d'exposició, alguna d'aquestes vides o algun passatge de l'exposició que diguis: atura't aquí perquè paga la pena, fixa't en això.
Jo crec, el que parlàvem abans, jo crec que és molt interessant la unitat funerària que parlava abans, de fos comú, amb 28 individus en 11 capes, és a dir, que van anar col·locant, i que a més, com que era una sitja que era rodona, doncs anàvem posant els que eren els adults, que eren els més llargs, els posaven al centre, que per tant doncs podien agafar tot el diàmetre de la sitja, no? I els que eren més menudets els posaven més... No? Vull dir que hi havia aquesta premeditació, no? I aquesta planificació, i en aquest cas sí que en vam trobar un que era l'únic, que estava de Boca Terrosa, per tant estava enterrat cap per avall.
Gent.
I no només això, sinó que a més semblava que portava penjades unes claus a la part del, no, del darrere del cul, perquè el maluc li va quedar doncs, tot l'òxid, no, diguéssim, a l'os del maluc li va quedar tot l'òxid d'aquestes claus.
Les claus ja no hi eren.
Sí, és un manlloc de ferros, però es distingeixen.
Estaven allà, no, amb el pas d'aquests 500 anys, i no només això, no, sinó que a més a la mà hi portava una moneda.
Txan, txan, txan.
I la moneda sí, no? I precisament aquesta moneda és el que ho explica tot.
La moneda ho explica tot?
Sí, bueno, però clar, per saber-ho haureu de venir.
És la clau que obre un portal.
Però clar, és curiós, saber que aquest senyor què havia fet com per mereixer haver d'estar enterrat a Boca Terrosa, no fos cas que s'aixequés.
És com un càstig,
no ho sabem.
Intuïm. Bueno, ho descobrirem, l'exposició.
Bueno, hi ha teories, però...
Hi ha respostes, vàries.
Podem aproximar-nos, però, clar, evidentment no tenim tampoc no, la certesa de per què pobre home va acabar d'aquesta manera.
A la visita amb el comissari, potser ho sabrem.
El dia 24 de març.
Exacte.
Ja podem reservar entrada?
Sí, ja podeu pensar que estarà obert amb horari de museu. Estarà a la sala l'exposició que tinguem oberta, fins que ara d'aquí no gaire obrim planta baixa i soterrani del nou edifici. Estarà oberta la capella i l'exposició en horari habitual de museu.
Una exposició que s'inaugura aquest divendres a la tarda vespre i que tenim temps per visitar durant un any. És el pròleg de la inauguració del nou Vinzeum, no?, d'alguna manera.
Sí, de fet, és el que volíem amb aquesta exposició, és precisament és un lligam ideal per, com que haurem de fer aquesta inauguració doble, per dir-ho així, una primera part i una segona part, la que ens unirà una mica serà aquesta primera exposició, que sempre la intenció era que fos una cosa dedicada als orígens de l'espai on estem ara inaugurant aquest nou equipament. No?
129 vides de quan la Pesta Negra va arribar a Vilafranca. Obre portes aquest divendres a la tarda a Vinzeum. Àlex Rebollo i Jordi Ferrer, moltes gràcies per venir a compartir i a parlar-nos d'aquesta exposició. I anirem, segur. Que vagi bé.
Gràcies a vosaltres.
Sisplau, apaga'm el llum. No vull pas ningú que em vegi aquí agonitzant. Què se n'ha fet de tots els amics? Crec que sóc l'únic que... Sap cap greu haver-te estimat. Només em sento trist de no poder seguir vivint sempre al teu costat. I no em parleu de càstig diví. Cap pecat mereix morir-se així. Apagant-me a poc a poc, adonant-me sentenciat-te d'aquest llit.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Ara passa un minut de 11:45, encetem l'últim repàs del matí a les notícies en aquest flash del Penedès en xarxa. L'ADF Rosent Muntaner d'Olèrdola, com el conjunt d'agrupacions que formen la Federació d'ADFs Penedès-Garraf, fa una crida als particulars que hagin de buidar piscines i els hi demana que ho comuniquin a les ADF per així reaprofitar l'aigua. El propòsit és aprofitar tota l'aigua que pugui estar disponible per preparar les infraestructures de prevenció i extinció d'incendis. L'ADF realitzaria el buidatge i el trasllat de l'aigua de les piscines per omplir basses d'avituallament i mantenir cisternes. Per contactar amb l'ADF Rosent Muntaner es pot trucar al telèfon 621-25-1595 o enviar un correu electrònic a adf@olerdola.cat. Un any més i com cada any es celebra el 8 de març, el Dia Internacional de les Dones, per reivindicar el feminisme i denunciar un sexisme que intenta perpetuar-se de diferents formes. El Dia Internacional de les Dones és una jornada de reivindicació per la lluita pels drets, la igualtat d'oportunitats, l'equitat i la justícia. Les reivindicacions d'aquest dia són les de cada dia. Es lluita per eliminar estereotips contra la discriminació laboral i salarial, contra la violència masclista, però sobretot per construir un canvi de paradigma amb la mirada posada en la plena igualtat d'oportunitats entre dones i homes. L'Ajuntament de Cunit un any més ha preparat un programa d'activitats per commemorar aquest 8 de març. Enguany es farà la tercera edició de la Marxa Violeta, el diumenge 10 de març al matí. Es torna a dur a terme el sopar de les dones, que tindrà lloc el divendres 8 de març al restaurant Hotel Àdia, i moltes més activitats, com un Escape City feminista, entre d'altres. Es poden veure totes les activitats al web de l'Ajuntament de Cunit. Avinyonet busca actors per participar en les visites teatralitzades al jaciment ibèric de la Font de la Canya. Després de la primera i segona edició de les visites teatralitzades al jaciment ibèric de la Font de la Canya, aquest passat 2023, enguany es torna a obrir la possibilitat de formar part de la companyia que durà a terme les edicions del 2024 els propers 11 i 12 de maig i 5 i 6 d'octubre. El projecte, amb text de Sergi Pompermayer i coordinat i dirigit per l'actriu i directora Rosa Andreu, busca persones voluntàries amb ganes de participar al projecte i formar part de les representacions, sense necessitat de tenir experiència. Les inscripcions es poden fer a través del formulari que trobareu al web municipal www.avinyonet.org fins al 4 de març. Ton Carbó i Carlota Castellano, nous caps de tècnica i presidenta dels Falcons de Vilafranca. L'assemblea d'inici de temporada dels Falcons ha escollit la nova junta que portarà la colla aquests propers dos anys. Encapçalada per Ton Carbó com a cap de tècnica i Carlota Castellano com a presidenta, l'equip el conformen Anna Olivella com a vicepresidenta, Xènia Bolet com a secretària, Lluc Sala a tresoreria, Ricard Escura com a vocal de logística i Sergi Ballester com a vocal de material. Els Falcons començaran els assajos divendres 8 de març.
Penedès en xarxa.
Ara passen gairebé 5 minuts de 11:45. Obrim l'agenda al detall parlant de les portes obertes a la Capella Medieval de Sant Cugat de Moja. El monument es pot visitar els dos primers diumenges de mes gràcies a la tasca voluntària de Pere Mitjans. Amb ell hi parla des de Canal 20, Raimon de Cara.
Avui a l'apartat de l'agenda, al detall, us proposem visitar un monument patrimoni que està ubicat a Olèrdola, al poble de Moja. Ens referim a la capella de Sant Cugat de Moja, i si es pot visitar és gràcies a una persona voluntària que obre les portes dues vegades al mes, el primer i el segon diumenge, des de les 11 fins a la 1, des de l'any 2018. És el Pere Mitjans, conversem amb ell. Què tal, Pere? Molt bon dia.
Hola, bon dia, Raimon i companyia.
Voluntari.
Voluntari, perquè, bueno, ens hem de buscar algun entreteniment i a base de que em sembla que ja ho havíem fet algun comentari. El 2018 vaig ser el pregoner de la Festa Major. I llavors, pues,
la el pregó es fa davant de la capella.
A la capella, allà al jardí de la capella. I aquell any, per lo que sigui, la capella estava tancada. I llavors, esclar, dic, home, després de ser tota la vida escolar i col·laborar amb l'Església, dic, com és que el dia del meu pregó, vaig consultar-ho amb el Consell Pastoral i el mossèn i la colla del Consell Pastoral, diu, Pere, aquí tens les claus i obre quan vulguis.
Tu mateix.
I de partir de llavors, pues...
Has agafat aquest compromís.
Correcte.
Dues vegades al mes.
Correcte.
I coincideix el primer i el segon, aquestes dues hores, de les 11 a la 1, i no és casual perquè també es fa coincidir amb les visites, jornades de portes obertes, que també aquest, per exemple, aquest diumenge es pot fer a la Torre.
Sí, ara coincideix de que també a la Torre, realment, no sé si obren cada diumenge, però jo la gent que ho pregunta, que ve a la capella, i a la Torre quan s'obre? Dic, mira, entrant a la pàgina web de l'Ajuntament us donaran explicacions, perquè també hi ha hagut alguns lapsos que també ells han obert, també han tingut tancat, i llavors la gent s'informa sobre la pàgina web de l'Ajuntament.
Aquest mes de març, els dos diumenges, coincideix.
Sí, sí, sí.
La jornada de portes obertes i després
sí, bueno,
la visita.
Hi va haver-hi un temps, quan vam començar, que obríem tots els diumenges. Però llavors, entre el Consell Pastoral, jo també els hi vaig comunicar, dic, home, cada diumenge no em ve molta gent. Dic, fem-ho. Diu, i ells també ho van consentir, d'obrir primer i segon diumenge de mes.
I, clar, té interès veure aquest monument.
Té molta història. Estem parlant del segle X, eh? Del segle X, això és molt enllà, eh? Fa molt de temps, eh?
I té la curiositat de que molta gent, al poble de Moja també, anomena aquesta capella, que és de Sant Cugat, perquè depenia del monestir de Sant Cugat,
sí.
L'anomena encara avui...
Encara diuen...
Sant Esteve.
Sant Esteve. Bueno, jo crec que la parròquia ja ha fet algun pas per dir-ho a l'Ajuntament o a les entitats que són del poble, que encara van anomenant Sant Esteve, però realment de Sant Esteve ja no en té res, és de Sant Cugat.
I és tan minuciós el Pere Mitjans que cada dia en un llibre de visites anota doncs, les incidències. Quanta gent ha anat a visitar el monument? Algun dia que no hi ha anat ningú.
Bueno,
i gent que ha vingut de molt lluny.
Sí, sí, sí. Ha vingut gent d'Argentina, perquè tenim aquí a Moja una senyora que té una casa d'allotjament, i venen gent inclús de Polònia, d'Ucraïna, ha vingut bastanta gent de fora. Sí, sí, sí. Bueno, per descomptat, la gent de Barcelona que venen al·lucinen de poder veure aquesta capella com la tenim.
De fet, data el primer document de l'any 981.
Sí, ens en anem molt lluny, eh? Això és molt lluny. Bueno, i realment són els documents que s'han anat traient, que després de la Guerra Civil es va malmès molta documentació, però hi ha alguna documentació que encara s'ha pogut poder mantenir i no s'ha desaparegut i encara hi ha bons documents.
I alguna visita curiosa, alguna anècdota que t'hagis trobat en tot aquest temps, des de l'any 2018, que estàs obrint la porta de la capella dos cops com a mínim al mes?
A mi la que em va realment sorprendre va ser molt la neta del pintor Ferrer Pino, que va ser el primer pintor que va pintar a l'absis de la capella gran, perdó, de l'Església Gran de Sant Jaume, a l'absis que va fer-ho el temps abans, el 1921, que tinc documentació, a la Guerra Civil, a l'esplanada de Cal Rubió d'aquí dels Monjos, hi va haver un camp d'aviació i la Església de Moja va servir de taller de recuperació de motors i de recuperació d'avions. Llavors aquest va quedar molt malmesa, aquesta església va quedar molt malmesa, la van cremar també, i aquest senyor Ferrer Pino va tornar a pintar el 1938-39, va tornar a pintar-ho, però clar, no tenen res que veure el Sant Jaume, Sant Cugat, ni Sant Jordi amb els d'abans que amb els d'ara, que tenim documents, tenim pintures d'abans amb les d'ara. No té res a veure.
El mateix autor els va pintar diferent.
Sí, senyor. Va coincidir que van venir un excursionista, una colla de Sitges, i va coincidir que tinc la signatura i tot el llibre de visites, tinc la signatura de la seva neta.
Perquè clar, el Pere, qui visiti la capella, els hi demana que signin aquest llibre de visites.
Sí, clar. Jo, bueno, al principi potser no. Al principi els hi demanava el nom, i d'on eren, de quin poble eren i tal. Però a la llarga, també m'ha sortit la curiositat de posar el seu nom, de on són i que em signin a sota. Pues és una, una cosa més que tinc.
Hem de dir que pròpiament el Pere és qui obre, qui fa possible que hi hagi aquestes visites, però no fa una visita guiada, això no ho fa el Pere, però té informació, si li pregunten, d'algunes característiques del propi monument.
Sí, clar, jo tinc uns fulletons de tota la història i de totes les característiques i les coses curioses que té la capella, tant per dintre de la capella com per fora del jardí.
Abans hem parlat de que ha vingut gent, vaja, a visitar el Penedès i aprofitant doncs, la seva estada al municipi d'Olèrdola ha conegut la capella, però segurament la majoria dels visitants, entenem, o ens corregeixes, Pere, si és així, la majoria deu de ser del municipi o del Penedès.
Sí, sí, bueno, però també hi ha gent del Penedès, de Vilafranca. Vilafranca són els que quasi fan la ruta que venen cap a Moja, passen per aquí l'ermita de Panafel, sí. I se'n van cap als monjos, que són gent que fan molt bona ruta. I com que sempre estava tancada la reixa, ara al veure la reixa, doncs entren cap a fer la visita a la capella. De totes maneres, ve molta gent de fora, de Vilanova, de Castelldefels, vingut molta gent. De Barcelona també n'ha vingut molta.
I ho mantindràs això obert fins que aguanti.
Si puc, sí, perquè el 2019 em van posar una pròtesi de cadera, i vaig estar un temps sense poder-hi anar, perquè no vaig estar bé. Però tinc de donar moltes gràcies també, ara igual m'oblido d'algú, de les noies, que jo vaig demanar-los si es feien voluntàries mentre el Pere estigués de baixa. I la Lourdes Mitjans, l'Anna Maria Montserrat, l'Emília Soler, la Maria Àngels Casanelles, la Mercè Garcia, la Mercè Miret, el Pere Pardo, i si me n'olvido algú, ha sigut sense voler. Però també se'ls ha de donar moltes gràcies a ells, encara que vagin tenir més visites o que no em vagin fer l'anècdota del dia, però jo estic molt agraït per poder-me fer aquesta ajuda que em van poder fer, que dic, ara tinc de tancar, i no, vaig poder mantenir la capella oberta.
L'únic parèntesi va ser per la pandèmia, del març del 2020 al juliol d'aquell any.
La pandèmia es va passar molt malament, realment no es va arribar a la conclusió entre el Consell Pastoral i el Pere Mitjans, vam decidir que no tenia cap gràcia ni cap... De totes maneres, jo hi va haver-hi temps que encara hi va haver lapsos de que la gent anava amb mascareta, que encara teníem els líquids per posar a rentar les mans, jo encara enganxava al banc, enganxava encara que la gent anés amb mascareta. Jo encara vaig tenir visites amb mascaretes, Sí, encara hi va haver-hi gent.
Doncs aquesta joia del romànic al Penedès, aquesta capella de Sant Cugat de Moja, que es pot veure dos cops al mes, el primer i el segon diumenge.
D'11 a 1.
Pere Mitjans, aquest voluntari que gràcies al seu esforç, a la seva constància des del 2018, manté oberta aquesta joia del romànic, aquesta capella de Sant Cugat de Moja. Moltes gràcies per explicar-ho, ja ho saben aquelles persones que encara no coneguin la capella, doncs que les portes obertes, el primer i el segon diumenge, aquest mateix diumenge, es pot fer des de les 11 fins a la 1.
Sí, menys el mes de juliol, agost i setembre. De totes maneres, nosaltres celebrem la festa major el 25 de juliol, però nosaltres, jo l'obro el dia de la festa major, la iglesia s'obre. Sí, inclús l'estona del pregó, jo li demano permís al mossèn perquè estigui oberta.
Moltes gràcies per explicar-ho, Pere, i que vagi molt bé.
Gràcies a vosaltres i gràcies a tota la gent que m'ha ajudat a poder mantenir la capella oberta. Sigui el Consell, sigui el mossèn, sigui la gent que m'ha ajudat i la gent que pugui anar volent venir a visitar, ja ho saben, seran benvinguts.
Penedès en xarxa, el magazín de les comarques de l'Alt i el Baix Penedès. Amb la participació de Ràdio Vilafranca, Ràdio Sant Sadurní, Canal 20, Ràdio Olèrdola i Domenys Ràdio.
I seguim amb aquesta gent del detall que ens porta de nou a la capital del Cava per parlar de teatre ara, amb la companyia A Pèl de Puigdalba, que aquest dissabte actua al Teatre Cal Bolet de Vilafranca i el dia 16 ho farà a Gelida.
Com bé dius, avui ens acomiadem amb la companyia A Pèl de Puigdalba. Ens acompanyen aquí els estudis de Ràdio Sant Sadurní tres dels seus integrants, Lucía, David, Glòria. Molt bon dia, com estem?
Molt bé.
Abans de posar-nos a parlar, tenim una gravació de la vostra directora, de la Marta Casas, i si us sembla, la posem i després conversem.
Ok, d'acord.
Hola, bé, doncs jo sóc la Marta, la directora de la companyia de Pèl, i res, comentar que és un plaer i un goig i un gaudi poder dirigir aquesta companyia que l'he vist néixer, perquè amb uns quants d'ells, doncs com qui diu que l'hem parit tots junts, i des de que ha nascut, Déu-n'hi-do les obres que hem fet, Déu-n'hi-do, totes amb aquest punt de creació pròpia, de dramatúrgia pròpia, i aquesta nova història, doncs, aquesta nova proposta és un repte perquè és un format diferent, és un format cabaretero, és un format on hi ha música en directe, on hi ha dansa, i és un llenguatge, doncs, per molts d'ells, doncs no massa familiar, no? I és un nou repte. És un nou repte amb un llenguatge diferent, diríem, llenguatge escènic i també dramatúrgic, bastant diferent del que hem fet fins ara. I amb molta il·lusió i amb moltes ganes i amb l'energia de Pèl, doncs ho tirem endavant.
Ens ha donat la Marta ja alguna pinzellada, alguna pista del que podrem veure aquest dissabte a Cal Bolet i el dia 16 a Gelida, dins d'aquest moviment per omplir els teatres de Catalunya. La Matança del Porc, que és aquesta nova obra que presenteu.
Sí, títol curiós, eh?
Sí.
Perquè si la Marta diu que és cabaretero, i es diu La Matança del Porc, doncs hola, buenas tardes. Aquí la companyia Pèl. Sí, no?
Sí, sí, sí.
Doncs La Matança del Porc la vam estrenar, no?, fa uns dies, el 17 de febrer, allà a Puigdalba, a casa. I bueno, com estem dintre de la roda de teatre amateur de l'Alt Penedès, doncs aquest dissabte, el dia 2, estarem a Cal Bolet. A quina hora?
En quina hora estem? A dos quarts de set,
sí.
Sí, i totes les persones estan benvingudes a compartir aquesta matança del porc al teatre Cal Bolet. I què ens trobarem? A veure, Glòria.
Ui, jo crec que ens trobarem, espero trobar molta gent, i ens trobarem, doncs, bueno, amb un escenari gran, amb unes llums grans, amb una mica de nervis, no? Jo, perquè jo sóc la primera vegada que treballo amb aquesta companyia i sóc la més gran, per tant, m'és una mica difícil el cantar i les coreografies, però bueno, jo crec que ens en sortirem força bé.
Cal dir que els oients no la veuen, la Glòria té 15 anys, i a més, doncs, no sé, la Matança del Porc, David, jo què sé, és molt cabaret, molt una barreja, sí.
Bueno,
no?
És una obra que jo crec que no és molt convencional. S'ha de venir amb la ment oberta, disfrutar de l'espectacle i del que fem a l'escenari, i encara que la gent no acabi d'entendre res, s'ho passaran molt bé.
Exacte.
Eli, n'hi ha tocs de dansa? Que amb aquesta part jo estic molt
no
còmode.
No podia
faltar. Jo també.
Sí, aquesta part. Sí. També n'hi ha cançons en directe, que canta la Glòria, que canta la Cristina, alguna la canto jo també. Sí.
La Sara.
La Sara també canta, sí.
Són cançons de Guillermina Mota, de La Trinca, entre altres, no? Edith Piaf,
sí,
amb la Glòria.
Edith Piaf.
I bé, dirigits per la Marta. Que, a veure, actualment la Marta és la directora de l'Escola del Teatre del Casal.
Sí, del Casal.
I és molt coneguda aquí al Penedès, que va estar 10 anys a l'Escola de Música i de Teatre. Doncs això garanteix que les persones que vinguin a veure La Matança del Porc s'ho passaran d'allò més bé.
Sí.
Es trobaran uns personatges que no saben si estan actuant,
si és una cosa burlesca, i jo no acabo de veure, sí, exactament, és com una mica de...
Sí, es tracta una mica d'una companyia de teatre que està fent un últim assaig de l'obra que representarà.
L'obra es deia Matança del Porc i totes les coses que passen entre nosaltres com a companyia de teatre.
Bueno, les coses de les bambalines.
Sí, també.
Sí, aquestes coses que a vegades van bé, a vegades van malament, no ho veus. I tu, si vens com a públic, doncs hi haurà un moment que no sabràs si estem com a personatge. Si no estem com a personatge únic, sabràs que tu passaràs bomba, que riuràs, que cantaràs, perquè les cançons són molt conegudes. Inclús els nanos petits, no, David? Que vam fer a l'estrena i vas comentar que...
Sí, sí, els nens petits el dia següent a l'escola feien els balls i cantaven cançons, les cançons aquestes de Guillermina Mota, que fa, sí, mare meva, quants
sí.
anys?
No sé la quants. Vull ser mis i totes sí. aquestes.
Sí, sí, sí. sí.
Cantaven, que, sí. Jo crec que al final enganxa.
Al final és dramàtic, dramàtic.
Sí.
Sí. La companyia Pèl de Puigdalba, actualment sou 8 integrants i compliu 10 anys.
Sí, l'any que ve, el 2025, farà 10 anys que es va formar la companyia. I, bueno, al llarg d'aquests anys hi ha gent que ha anat marxant, altres que han vingut, però, clar. Bueno, més o menys hi ha un nucli que continuem allà amb sí. la Marta. La Marta està des del principi.
Des del principi.
Clar. Nosaltres dos, la Glòria i jo, a la companyia Pèl vam entrar fa un any just.
I la Maria.
I la Maria i la Cristina.
Sí, sí, la Cristina.
Aquest any ha sigut l'any més renovació.
L'any de renovació, sí.
Sí, sí, sí.
Però bé, ens hem trobat tot molt bé. I...
És un grup molt maco. A mi m'ajuden molt. Si no fos per ells, no sé el que faria, perquè ja no tinc la memòria ben establerta i pot ocórrer qualsevol cosa. Bueno, demano perdó per anticipar.
Però, de fet, sí que és veritat que tu també, Glòria, coneixies a la Marta.
Home,
perquè estaves en el grup
de
gent gran.
Sí, gràcies a ella vaig entrar aquí, no? Ja feia més d'un any que em deia per què no vens? I jo, no, que tinc feina, com àvia. I una sèrie de coses, i bueno, al final em vaig decidir, i la veritat és que m'he trobat molt a gust amb aquest grup. El grup, l'altre, és el del Teatre de la Gent Gran, que són tots molt macos i jo sóc la més jove. O sigui que imagineu-se, hi ha una senyora que per desgràcia ha caigut, que actuava amb 90 i pico d'anys. Wow. I ho feia molt bé, eh? O sigui que... Sí, però sí. Bueno, aquí estarem.
Llavors, diguem que més o menys tots us coneixeu a través de la Marta.
Exacte,
Bueno, jo, la Marta, ens creuau amb la mítica sala de dansa de la danseria de Vilafranca. Uh-huh. Ens creuau. I, de fet, ara és la primera vegada que tenim converses.
Sí.
Però, de fet, la Marta, jo crec que tothom que ens movem fent teatre o fent dansa...
La coneixeu.
La coneixem d'alguna manera.
Clar,
és que...
Clar.
Hay que pedir-li un autògraf a la Marta. Ara
sí,
penso,
sí, sí, sí.
Què us aporta al teatre?
Home, a mi m'aporta, jo quasi diria que la vida. Perquè quan una és gran i està retirada i tal, el trobar-se amb companys que són macos, el sortir... Home, una mica l'horari no va gaire bé, però tinc que comprendre que jo sóc la que estic retirada. Ells treballen, i clar, els assajos és a les 8 i 8 i mitja de la nit, i clar, això fum molt, perquè jo visc a Vilafranca i assagem a Puigdalba. Però bueno, jo crec que sense això la meva vida seria estar una mica prenent el solet aquí i fent ganxet. I d'això no faig res, eh? O sigui que... I com un taller de memòria, també.
Sí, i d'expressió, i de moviment.
Expressió, moviment, sí, sí.
Jo el teatre és de... Sempre m'ha agradat de petit, havia fet teatre a l'escola i ho havia deixat, però sempre, vull dir, fer teatre per mi era una cosa que tenia ja clavada que no havia acabat de poder fer. I quan va sortir la proposta, crear un grup a Puigdalba, bueno, m'hi vaig llançar, vamos, com... No m'ho vaig pensar, que els dos primers anys no vaig poder perquè havia nascut el meu nen. Teníem dos nens petits a casa i era com un caos. I vaig dir, bueno, m'aparto, no actuo, estic allà fent fotos i col·laborant. Però, bueno.
però de fet, jo sóc nova, llavors, jo, realment, jo no sé, sí que la Sara i la Maria són professores, em sembla, però no tinc gaire... O sigui, vosaltres sabeu que jo sóc professora de dansa, vale, bé. Más o menos estoy ahí, però no sé, bueno, el Miquel.
Bueno, tenim l'alcalde de Puigdalba.
Tenim l'alcalde,
la companyia.
Sí, el Miquel. Bueno, doncs suposo que n'hi ha alguna administrativa i algun, no sé, diferents feines.
Professors, algun arquitecte.
Algun arquitecte a la sala.
Algun arquitecte, alguna ex-dentista, que tenia molta gent d'aquí de Sant Sadurní, O sigui que jo també, des de petita, m'agradava molt al col·legi. Cada any ens feien obligatòriament fer una obra de teatre, que clar, la dirigia la mestra i tot això. A l'institut també, però després ja entres en un món de treball i ja ho deixes. I, i ja fa anys que estic també amb el grup gran, des dels 60. Ui, ja he dit quasi l'edat. Bueno, doncs ja l'acabo de dir, 74 anys. Eh? I bueno, i ja doncs porto 14 anys, sí, fent teatre.
Sí. I trobes que sí. O sigui, a buscar el temps per fer teatre, jo home, trobo que està... Sí. Bé, bueno, suposo que tu vist de...
Home, tot, clar, crec quan em jubilo ja tinc temps. Ja tinc temps. I si no, pues, bueno, deixo els nets aparcats i vaig a teatre. O sigui,
només faltaria.
Home, no, només faltaria.
Però la gent que no fa teatre pot venir el dia 2, aquest dissabte, a Cal Bolet, clar, a veure La Matança del Porc.
Sí, sí.
Però, Eli, si em permets, perquè a l'estada dintre de la roda de teatre amateur de l'Alt Penedès, el dia 16 de març estarem
a Gelida,
la Unió del Casal. I a més, el 16 de març resulta que n'hi ha un moviment de cap butaca buida. Mm-hmm. Això ho fa ADECTA, que és l'Associació d'Empresàries de Teatre de Catalunya i tal, que nosaltres, doncs, no perquè no som professionals, a un. Però, amb l'excusa, doncs, si no pots venir aquest dissabte, dia 2 de març, a Cal Bolet, a les 7?
Dos quarts de set.
Doncs, us emplaço que vingueu el 16 de març a Gelida, sí, a la Unió del Casal, perquè passareu molt bona estona. És que, de veritat, que passarem molt bona estona.
Convidadíssims tots nosaltres i els nostres oients, sí, a venir a gaudir de La Matança del Porc. Lucía, David, Glòria, de la companyia Apel de Puigdalba, moltíssimes gràcies per ser avui amb nosaltres al Penedès en Xarxa. Que vagi molt i molt bé.
Botifarres de Calapepa,
les millors de Catalunya.
Penedès en Xarxa, el magazín de les comarques de l'Alt i el Baix Penedès.
Cada dia, de dilluns a divendres, de 9 del matí a 12 del migdia, a la teva ràdio.
El Penedès en Xarxa, diem adéu aquest dimecres 28 de febrer de 2024, a 3 hores de ràdio, a 3 hores d'Alt i Baix Penedès. Gràcies per ser-hi, demà ens retrobem de 9 a 12.